Capítol 1. Era un divendres de començaments d'agost i havia decidit sortir de bon matí per evitar la calorada del migdia. El nit bordava, insistia a desviar-se cap als matolls secs dels marges del camí. El doctor Miquel Olivera tractava de serenar-lo. Li passava una mà amb suavitat pel musell i li xiuxiuejava paraules tendres a cau d'orella. Ni amb això, però, aconseguia apaivagar el neguit de l'animal. En arribar a les ruïnes del mas, a menys de 100 metres del viaducte de Can Ribes, l'home va decidir treure-li el passador de la corretja i deixar-lo córrer perquè es desfogués. Estava preocupat, perquè des de feia un parell de setmanes el gos semblava atemorit, especialment quan passejava prop de la platja. Era com si el nit hagués agafat pànic al mar. En canvi, la muntanya es comportava d'una manera diferent. Cuabellugadissa, saltirons, lladrucs breus, corredisses amunt i avall. Miquel Olivera observava com el seu gos intentava atrapar una papallona groga que voleiava entre les ginestes florides. Després d'uns quants intents infructuosos, l'animal es va aturar amb la llengua fora, mentre observava, bleixant, com l'insecte s'internava a la vegetació espessida de l'alzinar. Va desistir de perseguir la papallona i va començar a ensumar el sol amb el morro arran de terra. Rastrejava frenèticament el terreny i removia la cua amb un neguit que va encuriosir encara més el doctor Olivera. L'animal va alçar el cap, va mirar el seu amo, va fer dos lladrucs secs i va tornar a encastar el nas al sol d'una petita clariana delimitada per pins i arbustos de morfull i arbós. Tot d'un plegat, amb les urpes de les potes davanteres, començà a escarbotar la terra que hi havia entre dos pins. El doctor Olivera només l'havia vist fer el mateix en una ocasió, un parell d'anys enrere, durant un matí fred d'hivern en un parc de la ciutat. El gos gratava compulsivament el sol de la clariana, l'ensumava com si es prengués un respir i al cap de pocs segons reprenia l'activitat excavant a un ritme encara més viu, sense deixar de bleixar amb la llengua gotejant. Al cap d'una estona, quan el clot devia fer més o menys dos pams de llarg, un d'ample i mig de fons, el doctor Olivera va agafar l'animal pel collar i el va estirar cap enrere perquè deixés d'acabar. «Et desgraciaràs les ungles de les potes i t'hauré de dur al veterinari», va argumentar inútilment mentre intentava apartar-lo del forat. Miquel Olivera va allunyar-se uns quants metres cap al viaducte per fer que l'animal deixés estar al forat i el seguís. Va cridar-lo pel seu nom dues vegades i va sacsejar una branca per si volia jugar a cercar-la i dur-li entre les dents. El va cridar novament, però el gos l'ignorà, ni tan sols va alçar el cap del clot. Tot d'una, el nit va deixar d'acabar. Va mirar fugazment el seu amo i tot seguit, amb un gest sobtat, va dirigir els ulls a l'interior del forat amb la llengua fora i la cua aixecada. Va moure el cap graciosament d'una banda a l'altra. «Has trobat alguna cosa?» L'home va tornar contrariat fins on era el gos i va observar la cavitat. Encara que no hagués estat un metge jubilat, probablement no li hauria costat gaire identificar els dits, els cinc dits del peu humà que el seu gos acabava de desenterrar.